Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, què tal? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, una abraçada per tothom. Bé, en el derbi d'ahir, entre l'Espanyol i el Barça, on el Barça va guanyar 0-2 i es va proclamar campió de Lliga, això, malauradament, ara mateix ha quedat en un segon pla. Fins i tot la Rua ha quedat en un segon pla. Per l'atropellament que hi va haver ahir abans de que comencés el partit. Mireu, només la sort, o coses inexplicables, poden dir o donar un raonament de que ahir a la tarda no hi hagués passat una tragèdia més gran de la que vam mantenir ara, a les afores de l'estadi de l'Espanyol. La primera pregunta és... recordeu, un cotxe doncs va atropellar doncs a uns aficionats que anaven cap a l'estadi, no? Els Mossos d'Esquadra doncs van dir que va ser una dona que va perdre el control. Entrarem en detalls, però la pregunta que ens podem fer primer és què feia un cotxe allà. Això per començar, és la primera qüestió és què fa un cotxe allà? Que ha fallat el dispositiu de seguretat? Ha fallat? Imaginem, estem a l'alerta 4 de terrorista, eh? Alerta 4. Tots tenim encara al cap el que va passar a les Rambles de Barcelona amb una furgoneta. Tot, imaginem que un jihadista en aquell moment vol fer mal i detecta que pot passar per allà amb un cotxe. La desgràcia ni us ho explico. Ni m'ho vull imaginar. Bé, fem una mica de qüestió dels fets. Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, José Miguel.
Vas veure les imatges? Van ser esfraïdores,
sí,
totalment, eh?
Sí, les imatges impressionen perquè el que tu perfectament dius, la magnitud de la tragèdia que has pogut ser, i ja ho és, perquè ara en parlarem, hi ha un ferit crític, amb unes hores molt decisives pel seu estat de salut, però les imatges són esfraïdores.
Estem parlant d'una conductora, una dona de 33 anys que tornava cap a casa, tenia el carrer obert, i al girar a l'esquerra dona un petit cop a una noia. Què va passar? Doncs en aquell moment això dispara l'atenció i un grup de persones ataca el vehicle i la conductora doncs entra en pànic i fa el que no havia de fer. Arranca i s'emporta tot el que tenia per davant. 17 ferits, dels quals 4 continuen hospitalitzats, un d'ells, un home de 41 anys, amb un fort al cap, en estat greu, a la UCI. Com està l'evolució dels ferits, Sergi?
Sí, sobretot hores d'ara està preocupant la evolució d'aquest home de 41 anys que es troba en un estat molt greu a la UCI amb un fort cop al cap. Aquí a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han parlat amb Héctor Soriano, que és amic personal de la persona que es troba hores d'ara hospitalitzada, i ens ha explicat l'estat del seu amic.
Bueno, está bastante grave. Los médicos han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. Tiene un golpe bastante importante en la cabeza y de ahí tiene un hematoma interno entre el cerebro y el hueso, digamos. Y nos han dicho que las primeras 24 horas son decisivas. O puede ir bien o puede ir bastante más. Está en la REA y estamos bastante preocupados y bastante hundidos, la verdad.
Carai, és un testimoni preocupat, sí, evidentment, per l'estat del seu amic. Com tots, li desitgem una pronta recuperació i que surti de perill el més aviat possible. Què més han dit dels fets, Sergi?
Sí, Héctor Soriano està bé conjuntament amb aquest amic ara que es troba en aquest estat tan greu. Són hores decisives pel seu estat de salut. Amb aquest grup de gent, quan s'adreçava cap al camp del Real Club Esportiu Espanyol. La conductora, doncs, en aquest cas, va perdre el control del seu vehicle per una por insuperable. Els Mossos d'Esquadra qualifiquen en aquest cas l'incident com un accident. Per cert que la conductora va quedar detinguda. Aquest matí està traslladada en un centre d'atenció primària i ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. Passarà pròximament a disposició judicial. Ha estat detinguda per dos delictes, un de conducció temerària i una segona de lesions. Héctor Soriano en relata els fets.
Unos 10 minutos antes de que empezara el partido. Y en ese momento, la gente animándonos, pues había bastante algarabía y había una zona por la cual pasaban coches. Lo que pasa es que la señora que conducía el coche, en vez de girar para la izquierda, giró para la derecha. La gente empezó a correr al coche para decirle que por ahí no iba, ella entró en pánico y hubo como dos fases de atropello. La inicial, que iba bastante lenta, unos 10 kilómetros por hora, se llevó a una chica y a dos o tres chicos más por delante. Ahí en ese momento ella frenó, dio para marchar atrás porque apareció la policía y se puso más nerviosa porque la gente ya empezó a aporrearle el coche de manera bastante violenta ante la situación, porque todo el mundo desató en pánico, y ella entró más en pánico y aceleró.
Aquests són els fets de que van succeir ahir a la tarda, i el primer pensament d'Héctor Soriano, com tu molt bé has relatat en la teva introducció, José Miguel, era que es tractava d'un atemptat terrorista.
Hombre, lo primero que se te viene a la mente es un atentado terrorista, porque ves las imágenes de Berlín o Francia, en donde eso pasa cada mes y aquí no pasa nada, pero la verdad es que no entendemos cómo haya circulación con tanta gente. Pasaban motos y coches, pero con normalidad. Yo creo que esta mujer se asustó y se le fue de las manos la situación. El problema fue con el, digamos que atropellan a gente, pasa esto y el partido sigue. O sea, tenía que entrar el partido, para el partido. O sea, ya no es un tema de fútbol, es un tema de que hay gente que podía estar muy mal, llega a haber niños y los matan.
Aquesta és una altra derivada, José Miguel, el partit es va jugar.
Sí, sí, és una d'aquestes polèmiques que avui, bé, al final es va jugar, però s'havia d'haver jugat, no, per exemple, el nostre company Javier de Haro és el que profundament diu que és un derbi que no s'havia d'haver, que s'havia d'haver parat en aquest cas. Però una pregunta que encara preocupa més, almenys a mi em preocupa més, és per què hi havia un cotxe al lloc on era, abans del partit. Va poder girar, que va fallar, van fallar els sistemes de control i prevenció, potser?
Bé, hem consultat amb el responsable i portaveu d'USPAC, en aquest cas Albert Palacios, el qual demanarà, per cert, i ara escoltarem, uns canvis amb el protocol de seguretat dels grans estadis, no?, i de grans aglomeracions de públic, perquè són una mica anacrònics. Aviam, el camp de l'Espanyol és impossible gairebé tancar-ho tot perquè hi ha molts carrers adjacents, no? I aquest és el cas, no?, d'aquest vehicle que el que feia era tornar a casa. Fins i tot la conductora era aliena, no?, a l'espectacle futbolístic, i ella tornava a casa amb el seu vehicle quan es va trobar, malauradament, aquest gran grup de gent. És evident que si ha passat és que alguna cosa ha fallat, però en aquest cas es qualifica també per part de la policia com un accident sense que hagués cap mena de voluntarietat, que això ja ha quedat evidentment descartat, no? S'havia d'estar o no el vehicle en aquell moment, en aquella reunió de públic que anava cap a l'estadi. Albert Palacios diu que no vol culpar a ningú, però que únicament sí que demana a partir d'ara i davant del que ha passat canvis en el protocol.
Sí, és molt difícil el tancament pel lloc on es troba el camp de l'Espanyol. És molt difícil el tancament, tot sí que hi ha zones que queden clausurades, però bueno, que instem a no culpem a ningú, perquè és un fet que, bueno, que no s'esperava i ha sigut totalment involuntari, però que revisin els protocols i, com et dic, ja no del camp de l'Espanyol, ja que estem, revisem una miqueta tot, perquè és que també ens estem trobant amb el grau de violència que hi ha, i no pot ser que per un copet involuntari, copet totalment lleu, acabi la cosa com va acabar.
Per tant, aquesta reclamació de canvis en el protocol, però el camp de l'Espanyol és complicat tancar absolutament tots els carrers, perquè en aquest cas doncs, la conductora el que anava era a casa seva.
Tant d'haver recuperi el més aviat possible aquest home de 41 anys, que ara mateix està a la UCI amb un fort cop al cap en estat greu, i insisteixo, perquè només estem especulant, però la desgràcia que hagués pogut passar ahir als voltants de l'estat de l'Espanyol, podríem haver estat avui parlant d'una cosa molt greu. Sergi, moltes gràcies.
Fins després, José Miguel, bona tarda.
Els nostres companys de Tiempo de Juego estaven allà doncs, per retransmetre un partit decisiu, l'Espanyol-Barça, primer perquè l'Espanyol necessitava els punts per ja matemàticament confirmar-se o estar continuar a primera divisió, i el Barça els necessitava per proclamar-se campió de Lliga. I ràpidament, en quan van passar aquests fets, els nostres companys van estar pendents, com el Quique Iglesias. Quique, com estàs? Benvingut.
José Miguel, què tal? Bona tarda.
Com va passar la cosa?
Doncs mira, a les 21:02 va començar l'assumpte i al cap d'uns 15 minuts estàvem l'Helena i jo fent el inalàmbric i vaig començar a rebre un parell de missatges i ens vam activar i vaig marxar d'allà i vaig estar doncs, més d'una hora a fora informant de l'assumpte. A mi el que em fa l'efecte que és impossible pensar com aquesta dona va poder baixar tot el carrer Sant Jeroni. El carrer Sant Jeroni és un carrer que va perpendicular a l'avinguda del Baix Llobregat, és a dir, el carrer Sant Jeroni desemboca al gol de Cornellà, al gol nord de Cornellà, com si diguéssim, i a mi m'expliquen des del club que aquesta dona ja va tenir algun altercat dos carrers abans d'arribar fins a l'avinguda del Baix Llobregat. L'avinguda del Baix Llobregat hi ha tres bars que són habitual freqüentats per seguidors ultras de l'Espanyol, sí, els seguidors més joves, que tenen l'entrada per la zona de la curva just allà davant. I doncs és increïble com aquesta dona es va entestar en arribar fins allà. Realment és l'única manera que tenia per sortir a l'exterior, a no ser que es donés mitja volta i tornés contridirecció pel carrer Sant Jeroni, cosa que és impossible, és un carrer d'una sola via.
Direcció, sí.
Una sola direcció. És increïble com ha pogut passar això. Com el cotxe pot haver arribat fins allà?
Aquesta és la gran pregunta, eh? La primera sospita és que hi ha una greu errada de control de seguretat.
Sí, ni una valla, ni un policia local que... 50 metres abans hi ha un carrer, 100 metres abans hi ha un altre carrer.
Correcte, correcte.
150 metres abans hi ha un altre carrer, hi ha la Riera, és a dir, hi ha la parada dels ferrocarrils de Cornellà-Riera, que és per allà on ve la gent que arriba al camp des dels ferrocates de la Generalitat, no? És incomprensible, al marge de que aquesta dona doncs, va tenir un moment
de pànic o de
bogeria momentània.
Però el cas és que, insisteixo, la gran pregunta és què fa un cotxe allà i com passa un cotxe. Habitualment, quan els partits juguen l'Espanyol a casa, aquest carrer està tallat o no?
A veure, clar, jo estic a dins i no ho sé, però... Escolta, jo arribo 2 hores i mitja abans i el Jorge, que està aquí fent el control tècnic, també, i ja tens problemes per arribar fins allà. Hi ha gent a les 4 cantonades de l'estadi. Només et dirigeixen perquè t'aparquis a l'Esplau, al centre comercial.
Sí.
Tot al voltant. És a dir, jo no sé si en aquell moment pot passar un cotxe, però a ningú li cap al cap voler passar per allà a les 21:02 del dia de l'Espanyol-Barça a 28 minuts de que 35.000 persones vegin el partit.
Estem parlant del dia que l'entrada a l'estadi és la més alta...
La millor entrada de la temporada.
La millor de la temporada. Imagineu com estaven als voltants de l'estadi de l'Espanyol. Bé, Quique, tant de bo recuperi aquest aficionat el més aviat possible. És el que
sí,
podem desitjar tots.
Està a l'Hospital de Bellvitge i doncs intentarem informar durant tot el dia.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Bona tarda, cuida't. Doncs a veure com evoluciona tot això i sobretot el que interessa més enllà, imagineu, no vull posar més llenya al foc, però imagineu que en comptes d'aquesta dona que va entrar en atac de pànic o el que pugui ser, imagineu que realment era el que ens deia l'amic d'aquesta persona que està ingressada, a l'Héctor, que en principi va dir, és un atemptat, perquè és el que penses. Però imagineu que això hagués passat. Vull dir, és una qüestió de revisió, tal com deia l'Albert Palacios, dels controls de seguretat, perquè a vegades... Bé, de seguida parlarem d'una altra cosa. Canviem de tema, estarem pendents de tot això i d'aquesta evolució en tot cas. Estarem pendents de tot això. De seguida parlarem del dia que celebrarem demà. Demà és el dia d'internet. Demà és el dia de l'intel·ligència artificial. Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Cada cop que ens ve una noves tecnologies, enlluernen d'una manera boja. Enlluernen que, de tal manera que no sabem veure els perills o les conseqüències d'un ull abusiu o perillós. Per exemple, quan va començar el mòbil, tot allò era una meravella. I ho és, que avui en dia no podem estar sense mòbil. Però mireu tot el que ha proporcionat el mòbil, a les addiccions, al fet de no poder estar, problemes de connectivitat, de mono quan no estàs connectat. Això t'ha enlluernat i els problemes han vingut després. Amb la IA passarà el mateix o amb les tecnologies passen el mateix? Imagineu aquest enlluernament de les tecnologies que amb el temps, i si utilitzes la IA, te n'adones d'una cosa. Primer, que la IA està molt bé per ajudar-te, per fer de copilot. Ara, quan deixes a la IA fer la feina, aquí ja no va la cosa tan bé. La gran pregunta que ens podem fer, sobretot a l'hora de crear coses, sobretot de cara a la IA generativa, és si la intel·ligència artificial ens està fent més tontos. No és una qüestió d'un insult, ni molt menys, no? No és pejoratiu la terminologia que vull utilitzar. És si ens està fent més vagos. Més mandrosos a l'hora de fer les coses. Aquesta serà més adequada. Més mandrosos, ja ho farà la IA. I fins a quin punt això, a l'hora de crear, ens pot fer això mandros. Una cosa és que tu facis una creació, que és un dibuix o qualsevol altra cosa, i després deixar la intel·ligència artificial. Ah, ja l'era intel·ligència artificial. Això volia fer referència. Perdona, és que m'he ido ràpidament a lo plano. Doncs parlem d'això amb el senyor Juan Francisco Jiménez, que és professor investigador en intel·ligència artificial i tecnologia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Juan Francisco, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Molt bona introducció, sobretot això dels que ja hem viscut algunes noves tecnologies. Ja sabem el que passa, sí. No? Que sempre hi ha aquesta pujada de que sembla que vagi a solucionar-ho tot, però després les coses es van posant al seu lloc, no?
Exacte. Mira, per exemple, ara que deies això, quan fa poc, un any, dos anys, va haver el boom del metavers, que semblava que el metavers era el futur immediat, que totes les grans companyies tipus Meta van començar a invertir allà, vinga, el metavers, i al final el metavers... De cop i volta, no se sap
res,
ni s'està ni se... Bé, està allà, que bé, a veure, que no és que sigui una mala idea, ni molt menys, no? Però, Juan Francisco, aquesta nova tecnologia, la IA en concret, ens està fent més totus en funció de no exercitar el cap?
A mi, per respondre a aquest tipus de preguntes, m'agrada normalment anar al passat, perquè precisament els canvis tecnològics que hem tingut en el passat ens ajuda molt a entendre els que estan passant ara, no? I aquesta pregunta la podíem posar amb el cotxe, no? El cotxe ens va fer més lents? No, el cotxe ens va fer més ràpid quan va arribar, no? Però clar, aquí hi ha una pregunta. Ens va fer més ràpid, però hi ha un risc que si fas un ús excessiu del cotxe, el cos s'atrofia, no? Llavors aquí està el repte.
Bueno, aquí hi ha una altra reflexió sobre això del cotxe que acabes de posar. És veritat que el cotxe ens ha fet més ràpid, però només el podien utilitzar les persones que sabien conduir. Aquí la IA l'utilitza tothom.
Sí, però també el cotxe es pot utilitzar bé o es pot utilitzar
això
malament.
Això sí, això segur.
I la IA també. I això té molt a veure amb com li preguntem les coses. En aquest context estem parlant de les intel·ligències artificials generatives, no? Aquestes que han fet un boom als últims dos anys i que tothom utilitza. Fer-li preguntes, el que diem els prompts, no? Llavors, el prompt no deixa de ser una pregunta, i una pregunta és molt humà. I mentre millor sigui la pregunta, millor és el resultat, no? Llavors, en la pregunta de si ens fa més tontos la intel·ligència artificial, aquesta pregunta que plantejaves d'entrada, pues depèn molt. Una persona que és intel·ligent farà preguntes intel·ligents i multiplicarà la seva intel·ligència. I una persona que no sigui tan intel·ligent farà preguntes que no siguin gaire intel·ligents i potser la intel·ligència artificial posarà en evidència aquesta manca d'intel·ligència. Jo crec que aniria per aquí.
D'acord. En quin punt està ara mateix la IA?
Ara mateix estem, no sé si els que ja tenim certa edat, com deia abans, al 2000 internet era com era, era una xarxa de... Estem aquí, estem a l'internet del 2000, estem en un internet que encara no sabem ben bé cap on anirà. Encara no han arribat les xarxes socials que van arribar al 2007 de la intel·ligència artificial. Encara no sabem exactament l'impacte que tindrà. I aquí hi ha un problema, i és que normalment tractem d'analitzar el paradigma que ve amb les eines que ens han vingut bé en el paradigma passat. Llavors, analitzar la intel·ligència artificial en el paradigma digital és un error, no ho podem fer. El paradigma digital el que feia era, sobretot, organitzar el coneixement. I aquí tenim Google. Google és un organitzador de coneixement meravellós. La intel·ligència artificial no. La intel·ligència artificial és un creador de nou coneixement. Però el que diem, estem al 2000, estem en el començament. Todavía, encara no sabem ben bé les capacitats que tindrà, però jo auguro que seran capacitats molt sorprenents.
Clar, home, si recordem el 2000, els que ens connectàvem a internet utilitzaven aquell mòdem de 56K
que... Els famosos pitidos, no?
Exacte, que feia aquella marcada telefònica i que et cobraven que per carregar una pàgina web era allò, era un suplici en aquest cas, amb talls, microtalls, etc, etc. Avui la cosa és molt, 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 molt diferent. I en molt poc temps, en un relatiu poc temps, ha passat només 25 anys? Un quart de segle, sí. Només?
Sí. Aquesta és una altra qüestió que està passant a les generacions recents, que normalment una generació als últims segles vivia una disrupció tecnològica, vivia una revolució industrial. Nosaltres hem viscut dos i estem a les portes de viure una tercera. Jo tinc 46 anys, els que es movem a aquesta generació anem a viure tres canvis de paradigma. I això realment és una cosa única en la història, però que ens dona una mirada, una perspectiva molt bona per analitzar el que ha de venir.
Hem d'entendre que ara fins i tot anirà tot més ràpid amb aquesta evolució d'IA i aquest tractament, sobretot perquè una de les qüestions que fa la IA, que ho fa molt bé, és el tractament de la big data, de grans quantitats de dades per treure conclusions i recomanacions més encertades, coses que es farien molt de temps, la IA ho fa en segons. Possiblement hem d'esperar això una fins i tot més ràpid avenç en tots els camps, gràcies a la IA?
Sí, això, sense cap mena de dubtes, és l'horitzó que ens està esperant. Ara mateix també ho notem. I t'explico, per exemple, un episodi molt interessant que va passar a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, on van començar a utilitzar una intel·ligència artificial d'imatge per analitzar pues, possibles càncers de mama en les dones. El que va passar és que l'humà, és a dir, els doctors normalment tenien un índex d'encert del 80% i la intel·ligència artificial el primer any va tenir un encert del 70%. El segon any, la intel·ligència artificial va passar al 90% i els metges es van mantenir en el 80%. Però aquí ve lo interessant. El tercer any, els metges van saltar al 85%. És a dir, l'estimulació de la intel·ligència artificial, els processos d'anàlisi que feia la intel·ligència artificial sobre aquestes imatges, va obrir noves vies d'anàlisi de cara a que els doctors ho fessin de manera diferent. Aquí també tenim una altra resposta a la pregunta inicial, no? Aquests metges s'han fet més intel·ligents amb l'ús de la intel·ligència artificial, no? I sense cap mena de dubte, tot això impactarà en una velocitat major. Hem de pensar que la velocitat des de la primera revolució industrial és una cosa que ha estat cada vegada molt present a les nostres vides. Cada vegada el temps és una qüestió més important. Hem sortit d'un temps biològic, un temps on les estacions marcaven el temps, quan estàvem a l'agricultura en aquests moments, i ara hem passat a un temps artificial. Hem passat a un temps que nosaltres maneguem com nosaltres volem, no?
Doncs, senyor Juan Francisco Jiménez, professor investigador en intel·ligència artificial i tecnologia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i segurament tornarem a parlar, perquè això va tan ràpid que d'aquí res tindrem un avenç superimportant. Moltes gràcies per l'atenció.
A disposició. Moltes gràcies.
Com sempre, arribem a la mateixa conclusió després d'aquesta xerrada, i és que la tecnologia va en funció de com s'utilitza. No, en si mateixa una tecnologia no acostuma a ser ni bona ni dolenta. És funció i com s'aplica, en tot cas. L'energia nuclear, o generem energia o generem bombes. Ja m'explicareu. És un exemple molt clar i extrem del tema. Va, que de seguida parlarem d'una cosa. Després de l'enlluernament de la tecnologia, a mi m'estava fent ara, em venia al cap el tema del metavers. No sé si us recordeu com va haver aquell boom del metavers, semblava que... I la inversió de milions de dòlars de les empreses de Facebook, d'Apple, en tot cas, per fer aquest metavers que al final va quedar en un no-res. Em semblava que tot anava cap allà, tot concentrat cap al metavers, i després, quan va veure que aquella bombolla va caure, i va haver un munt d'acomiadaments que va fer caure tant empreses com Google com Meta, les van fer caure en borsa de forma clara per un càlcul, per un enlluernament. Això què vol dir? Vol dir, i vull arribar... A que sí, que nosaltres, jo que som molt friqui d'aquestes coses, ens deixem enlluernar fàcilment per la tecnologia, però no és que no només nosaltres, les grans empreses també. De seguida parlarem d'una cosa bastant més terrenal. Quantes vegades, o quan trigueu a prendre un cafè a un bar, a una cafeteria? Van a prendre un cafè, un tallat? Quan trigueu? No sé, en funció, 15 minuts? En funció del temps, si llegiu el diari, 20 minuts, igual... 5 minuts, si és una cosa ràpida. Bé, doncs hi ha cafeteries que et cobren pel temps. És a dir, tu demanes un cafè i en funció del temps que hi siguis et cobren una tarifa o et cobren una altra. Això és una qüestió que ja s'està aplicant. Cobrar-te pel wifi o prohibir el teletreball. De seguida en parlem d'això, perquè és una realitat, a Barcelona també, de seguida en parlem d'això, si fins a... on està el límit de tot això, i en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera.
En @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Sí.
En algunas circunstancias...
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Sobran las palabras.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
Y a veces, hasta las personas. Charles Bronson.
He venido a matarte. ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
Mr. Majestic. El domingo, a las 9:45 de la noche, en 13.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, una cosa que se m'havia oblidat dir, és que manca de costum, és que tenim un telèfon d'al·ludits. Un telèfon d'al·ludits, jo li dic telèfon d'al·ludits perquè em fa il·lusió, però és telèfon d'opinió, WhatsApp d'opinió, perquè voleu i pugueu dir el que creieu que pugueu dir. A mi m'agradaria la vostra participació i el vostre feedback en aquest cas. És un WhatsApp, jo prefereixo que sigui de veu, però bé, el WhatsApp 699-1309, 699-1309. I ens han enviat un escrit sobre l'accident del partit. No diu qui és. No sé si està el nom. Està el nom? No, ara m'ho mira el... Però no, no està el nom. Bé, no sé qui és, però segurament reconeixeràs el teu missatge. Diu, lo que no puede ser es que no tengamos derecho a llegar a casa en nuestro coche por un partido de fútbol. És Juan Carlos enviava aquest missatge escrit i possiblement en aquest cas hi ha part de raó, però quan hi ha avenç d'aquestes característiques, suposo que l'equilibri entre la seguretat i els desplaçaments i de més, sobretot en aquell punt on està l'estadi de l'Espanyol, suposo que ha de ser complicat. És el que deia el Juan Carlos. I anem a la pregunta que volia fer abans, i és sobre les cafeteries. Atenció, què us sembla pagar més per una consumició si esteu més estona a una terrassa? Per posar un exemple, mitja hora, una hora, en funció de l'hora que esteu allà, pagueu més per un cafè. Poso un cafè com a cosa bàsica, no? O més de mitja hora pel wifi, o pagar per wifi, per exemple. Bé, són situacions reals que s'estan donant a Barcelona, en alguns establiments. Aquí a Barcelona, a la capital de Catalunya, no és habitual gestionar el temps per als clients d'aquesta manera. No és habitual, és molt poc habitual, és cert. Sí que coneixem el típic sistema d'establir torns, és a dir, dos torns per dinar al migdia, des de la una de la tarda del migdia fins a les 3 de la tarda, per exemple, però sí, és més habitual veure-ho en altres ciutats europees. Això passa, com a Amsterdam. A Amsterdam això passa, eh? Una mesura que es va estendre arran de la pandèmia i a un augment del teletreball. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
És que no em diràs que no és irresistible, no?, estar a una terrasseta davant del mar mentre treballes amb el teu portàtil. Clar, si no tens terrassa, on vas?
Pues, sí, ara, com a empresari, vas a treballar a una terrasseta i et prens un cafè i estàs 3 hores, pues...
Doncs suposo que això és el que impulsa a uns empresaris, a alguns empresaris, a prendre mesures d'aquest tipus. Perquè això, utilitzar el wifi, per exemple, també et pot costar un increment del preu de la consumició. Es va fer viral ara fa uns mesos, a principis de març, el tiquet d'una clienta que va anar a una cafeteria de Barcelona i es va prendre un cafè amb llet. El cafè amb llet costava 2,20.
Sí.
També li van cobrar un extra de llet, 1,50 més. Aquí podríem discutir el fet d'haver de pagar 3,70 € per un cafè amb llet. Si és car,
home,
o barat.
Car? Home, barat no és, eh?
Però aquesta no és la sorpresa, eh? La sorpresa va venir perquè li van posar un extra de 5 € en concepte de llum i wifi. I ho posa ben clar, eh? Llum i wifi. Així que, perquè ella va treballar a l'establiment. Llavors, el cafè amb llet li va acabar costant uns 8 € al final. Entre el cafè i les despeses de llum i wifi, 8 €. I després està el cas d'aquesta cafeteria de la Barceloneta, on el preu es calcula d'una altra manera, en funció del temps d'estada. Un cafè amb llet val un 60. És el preu estàndard per a 30 minuts. Màxim 30 minuts. Aquest és un preu raonable, un 60, eh? 2,50 val si estàs més de 30 minuts i més de 4 si l'estada és més d'una hora. Clar, que en aquest cas també els usuaris es queixen. Molt bé, això està molt clar en el cas d'un cafè amb llet, però i si, per exemple, em prenc un cafè amb llet amb una peça de brioixeria?
Un croissant o una ensaïmada, per exemple.
Què passa, llavors? Com es calcula això? També, clar, perquè se suposa que ja són dues coses, menjar igual mitja hora queda curt. Llavors, això com es fa? Clar, el problema és que no estigui tot tan clar com en el cas del cafè amb llet o del cafè, posem per cas, eh? Llavors, la pregunta també que ens podríem fer és això legal? Ho poden fer, aquests establiments? De la mateixa manera que n'hi ha d'altres que directament també posen cartells, és el més habitual, el menys habitual, que diuen, no? Prohibida l'estada amb ordinadors, material d'estudi i les reunions de treball. N'hi ha d'altres...
Sí, prohibit teletreballar des d'aquí.
Perquè consideren que una cafeteria està per fer degustació de cafè i per fer altres coses que no siguin treballar.
Doncs mira, agafo la pregunta sobretot si és legal fer això, cobrar-te pel temps que hi estiguis a la cafeteria només amb un cafè, en aquest cas, i parlem amb un advocat. Concretament, un advocat que ens ho explicarà molt bé és el Carlos Carretero. Carlos Carretero, que és advocat, i el tenim al telèfon. Carlos, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Oye, ¿esto que te cobren por tiempo en la cafetería, es legal o no?
Eso es legal siempre y cuando se advierta al usuario, al consumidor, de que ello va a ser así. Pero que se advierta de una forma comprensible y que luego no haya lugar a sustos o a transformaciones en el precio que uno creía que iba a tener que pagar.
O sea, digamos que tiene que haber una tabla de precios.
Tiene que haber una tabla de precios. Lo que pasa es que yo veo que esto es un poco complicado establecerlo.
¿Por qué?
Sí, porque vamos al caso práctico, que al final es el que nos tiene que llevar a decidir si esto es legal o no es legal. Tú imagínate que te dicen, café, 2 euros, hasta la primera media hora. A partir de la siguiente media hora, y ahí es donde entran mis dudas. ¿Cómo se establece eso? ¿Por tramos de 15 minutos? ¿Por tramos de media hora más? Eso es lo que a mí me cuesta entender, que van a poder determinar de una manera acertada y concreta cuánto va a costar al final el café a esa persona.
De acuerdo, sería como la tarifa de un parking, ¿no? A partir de la primera hora, cada minuto es tanto.
Pero claro, tiene la obligación de poner el precio en IVA, para que el consumidor lo entienda.
Claro.
O sea, que no tenga que hacer esos cálculos exactamente. Segunda pregunta, ¿desde cuándo empieza a contar el tiempo? ¿Desde que el consumidor llega allí a la mesa o desde que te sirven el café? Pues claro, no es lo mismo. En ocasiones vamos a lugares en los que pedimos un café y por la aglomeración o por cualquier otra circunstancia tardan 10, 15, 5 minutos en servirnoslo. ¿Desde cuánto empieza a contar ese tiempo? Yo entiendo que tiene que ser desde que te ponen el café encima de la mesa. Y luego ya la tercera cosa que también se me ha ocurrido, yo creo que, igual que tú has puesto el ejemplo de los parkings, tendría que haber un cronómetro ahí en la mesa para evitar luego
malos entendidos. Sí.
Malos entendidos. Oiga, usted ha llegado a las 11 y 8. No, yo he llegado a las 11 y 14. No, no, tendría que poner ahí un contador, un cronómetro. Mire, ya le pongo pam. Y que uno viera qué es lo que, al final, el tiempo que está tardando y lo que le va a costar el café.
Claro, es que esto es muy buena reflexión, Carlos, porque si, claro, tú te pagas la primera media hora y luego, a partir de ahí, te cobran una media hora entera, pero solo estás 10 minutos, estás pagando más de lo que del tiempo que estás usando.
Eso es lo que a mí me llama la atención, o sea, que o lo que creo que es lo que se tendría que afinar por parte del propietario o quien gestione el bar o el restaurante en concreto.
Luego hay locales en los que no te permiten teletrabajar, o sea, hay gente que va a una cafetería, se pide un café, se saca su ordenador y empieza ya a trabajar, a teletrabajar. No sé hasta qué punto eso se puede limitar en una cafetería o en un restaurante.
Yo creo que no se podría limitar, o sea, yo creo que, o sea, a uno no se le puede, siempre y cuando no moleste a otros usuarios, no se le podría limitar la actividad que tú estés realizando. Y si estoy leyendo la prensa y resulta que estoy trabajando porque soy periodista y tengo que informarme de cualquier acontecimiento que haya habido, eso también es trabajar. Y si estoy hablando por teléfono, comprando y vendiendo en bolsa, que también sería trabajar. Es decir, por el hecho de tener un ordenador encima de la mesa, es distinto a la persona que está hablando por teléfono. Yo entiendo que no se puede limitar esa actividad siempre y cuando no dificulte pues el servir a los otros usuarios, no se les moleste, etcétera.
Claro, es que estaba imaginándome, yo desde el punto de vista del empresario, que te viene un señor con un ordenador, se pide un café con leche y un croissant y se tira toda la mañana ahí con el ordenador.
Claro, eso es lo que quieren evitar.
Claro.
Eso es lo que se quiere evitar. De todas maneras, yo te pongo un ejemplo que lo vivo casi cada día. Debajo de mi despacho hay una cafetería con dos mesas en la terraza, porque el ayuntamiento no le ha dado más mesas, en las que llega un señor a las 9 de la mañana, se pide un cortado, se coge toda la prensa que hay en la cafetería y se va a las 12 de esa mesa con una sola consumición de un cortado. Ahora en verano, que apetece estar en las mesas, le colapsa la mesa al titular. Y hace ya un par de años así, me preguntó él, oye, ¿yo puedo hacer esto? O sea, a él ya se le ocurrió lo de la idea de cobrar por tiempo. Yo le expliqué las dificultades que había y de momento ha decidido no poner en marcha este tipo de cobros.
Pues imagínate, pues igual ahora se lo repiensa, ¿eh?
Igual ahora porque, se lo repiensa, porque, la que claro, lo ha visto en prensa.
Claro, pero tú imagínate, es una jugarreta. Es que
tiene una mesa ocupada 3 horas, pero 3 horas de reloj, ¿eh? O sea, con un cortado único. Cuando tiene un hotel al lado, que muchas veces los turistas paran ahí pues a tomarse un café, incluso a tomarse un pequeño desayuno, que no pueden utilizar la mesa exterior porque está este señor desde las 9 de la mañana que llega allí. Además lo ves cómo está allí dando vueltas hasta que se vacía la mesa y en el momento que se vacía, ¡pam!, se sienta.
Pues sí. Bueno, oye, Carlos Carretero, abogado. Oye, como siempre, muchísimas gracias por la charla,
gracias,
y por habernos atendido
a
estas explicaciones. Un abrazo muy grande, cuídate, Carlos.
Un abrazo, gracias igualmente. Dios.
Adiós, gracias. Pues mirad, ya lo sabes, Yolanda.
¿Eh?
Se acabó leer la prensa en todo caso.
Bueno, y que tampoco la puc llegir amb el meu ordenador, no, clar, perquè si no em deixen en alguns casos.
Gràcies, Jolanda. Cuida't.
Vinga, tu, que vagi bé.
Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, Copi Catalunya i Andorra. Obrirem migdia. I obrirem migdia parlant, atenció, d'una dada dura i que només és la punta de l'iceberg. Catalunya registra 25 agressions a menors d'edat cada setmana. De seguida en parlem d'això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. 4 papers i torno de seguida. Fins ara.